Doncs parlem de cognoms que acompanyaran a la nostra història i que ho faran per sempre, perquè, doncs, primer, perquè no som tants. I després, perquè les bones accions s'han de perpetrar per sempre i els bons homes s'han de recordar.
Sí, les bones obres no s'han d'oblidar i els bons homes amb les seves grans obres tampoc. Això és veritat. I com que no n'hi ha tants de bons homes ni de bones dones, que són una minoria egrègia, però minoria, val la pena recordar-los, eh? Jo avui, si em permets, abans de començar a parlar de nissagues, sí que voldria, doncs, recordar un gran home, perquè tot just aquí una estoneta havia d'estar, i no arribaré, al funeral del pobre Ricard Tor, el que fou cònsol major de Sant Julià entre 1988 i 1995, 8 anys de cònsol major de Cal Tito de Sant Julià. Un gran amic, un gran lauredià, un gran andorrà, un gran defensor del país, de la parròquia, i a qui li devem, entre altres moltes coses, a l'actual Centre Cultural i de Congressos Lauredià, o l'ampliació del cementiri de Fontaneda, o l'aparcament del Camp del Peró, o tantes altres històries, no? O l'enxamplament de l'Avinguda Verge de Canòlic, de Sant Julià. Ens ha deixat un gran home. A mi em sap greu, perquè, mira, avui és un dia que dius... Podries estar molt més joiós, no? Perquè sempre que hi ha novetats, i podem parlar de grans homes i de grans coses, et deixa una mica gris, no? Que grans homes, que grans persones, de grans prohoms del nostre país ens vagin abandonant d'una manera tan sobtada, no? Jo només voldria, doncs, afegir-me al condol que està rebent ja la família i fer-li el meu personal, no només com a amic, sinó com la persona que darrerament, vaig ser el darrer, malauradament, no? Que el va entrevistar, i esperem que aquests dies, doncs, el Canal Lòria o a Lòria Televisió es vagi veient aquesta darrera entrevista que li van fer el novembre del 2013, que vam riure molt. I anecdòticament diré que sabeu que tenia una persona que tenia moltíssimes coses que explicar sempre i el temps es feia curt. Tenim més o menys mitja hora sempre per l'entrevista i només us dic que amb ell vam fer 60 minuts. O sigui, va ser impossible tallar-lo perquè tot allò que explicava era molt interessant.
Doncs aquestes entrevistes que un li fa plaer, no?, haver fet...
Sí.
I les nostres, el nostre condol a la família, als amics i als lauredians, no?, per aquesta pèrdua només faltaria.
Evidentment.
Doncs anem amb nissagues, grans cognoms del país, i ho fem perquè precisament la setmana passada parlàvem amb les tècniques de patrimoni que estan duent a terme les tasques en restauració del retaule.
Que els hem de felicitar.
Oh, i tant, que les hem de felicitar.
Hem de fer un, com es diu, un break, només per felicitar el Servei de Patrimoni Cultural, perquè, bueno, escolta, ara perquè han restaurat...
Mira, jo només felicito per tota la feina que fan, però per sobretot per lo receptives que són a explicar-la.
Sí, sí, sí.
Jo això, de veritat, que ho trobo fantàstic, Alfred.
Els periodistes m'ho agraïm moltíssim.
Tu saps que a vegades hi ha coses que tu vols explicar...
I no hi ha manera. No puc, no tinc temps, no sé.
Doncs he de dir que la gent de patrimoni...
Sí.
Totalment. I la gent dels arxius, també, són persones amb una gran vessant comunicadora de tota aquesta feina que fan, que històricament ha estat una feina en silenci.
Sí.
Però crec que és una gran labor, una gran feina que tots hem d'aplaudir.
Però creu, això no té cap secret. Saps quin és el secret de veritat d'això? Que gaudeixen amb el que fan.
Sí, sí.
I aquell que gaudeix amb el que fa, tranquil o tranquil·la, que sempre troba el momentet per explicar-t'ho.
Sí, sí, sí.
Dona't compte, eh?
Ens acompanyaven la Mireia i la Lourdes, les dues restauradores, les dues tècniques. Ens van explicar fil per randa com es feia la restauració d'aquest retaule de Sant Guillem, de l'església d'Ordino.
Sí.
I ens van explicar això, no? Que aquell retaule havia estat fet per encàrrec per la família d'Areny Plandolit.
Atenció.
Vinga.
No, ja que ens posem a filar prim.
Tenim aquí l'expert.
No, tampoc expert ni molt menys, no? Però sí que se li atribueix el possible encàrrec per part de la família d'Areny i Plandolit, però no hi ha evidències de que paguessin talment el retaule. És molt possible que ho fessin, només cal veure que a la mateixa església de Sant Corneli i Sant Ciprià, que no sabria...
Sant Ciprià.
Ciprià de tota la vida.
De tota la vida.
Aquí hi ha tanta normalització lingüística, estan canviant els noms de tot el país. Això no pot ser, tu. Això no pot ser.
Ciprià.
No pot ser. Ciprià de tota la vida. Cipriano. Ciprià. Ja. Doncs allà hi ha 8 membres de la família d'Areny i Plandolit Enterrades d'Areny i de Plandolit, no?
Enterrades, molts Guillems.
Molts Guillems, sí. Per això...
D'aquí el retaule, també.
Sí, d'aquí també es diu que el ser dedicat a, sota l'advocació de Sant Guillem, que no pogués ser, que hagués sigut... És molt possible que sí, però no hi ha evidències com a tals de que diguin que van pagar el 100% del retaule, no?
En tot cas, sí que el que van fer va ser, la família. No sabem si això, però sí, després van encarregar, doncs, les labors de restauració que s'han fet posteriors.
Certament.
I diguéssim que se'n van cuidar. Un retaule que està fet a mida, a més, que no ha calgut despenjar-lo, que està molt ben conservat.
Sí. I que ha fet una feina magistral,
exacte,
eh? Perquè...
Que amb aquesta neteja es deixa veure, doncs, una de les grans obres del barroc que tenim.
Cert. No fa pas gaire van col·locar també a Escaldes el retaule de la Immaculada, que va passar per les mateixes mans, també, no? I que va estar gairebé un any en mans de restauradors i restauradores. I és una gran feina perquè tenim un patrimoni molt important del barroc aquí a Andorra, molt especial, no? No és que sigui un barroc que cridi l'atenció...
Però és un barroc singular.
Però és un barroc molt nostre, no?
I tant.
I val o paga la pena conservar-lo com estan fent.
La Lourdes i la Mireia em deien la setmana passada, sempre estem avessats, no?, a mostrar el nostre romànic, i tenim unes joies del barroc.
Sí que és veritat. Tenim joies.
Tenim uns retaules i unes coses i uns altars que són tan macos.
Sí, i molt diferents.
Molt singulars.
A més, és curiós perquè hi ha moltes peces d'aquestes d'imagineria religiosa aquí a Andorra que a vegades deixen entreveure que, bueno, evidentment que han estat creades especialment pel nostre país, però sí que ja amb algunes d'elles es pot trobar alguna referència molt més que evident del que és el nostre país, no? Això és el que les fa més riques, el que les fa més nostres, no?, més autòctones. Però tornant una mica a les grans famílies, s'ha de dir que si comencem a parlar d'una família, una nissaga, com molt bé deies tu al principi, no? Una nissaga poderosa, eh? Allò, nissaga de poder, podríem dir, no?, gairebé.
Una de pel·lícules, família...
Són per pel·lícula, eh?
Són de pel·lícula.
De pel·lícula. Aquesta família és una nissaga per fer un culebron, allò que es diu, no? Perquè podríem fer... Però és curiós perquè no molts andorrans d'aquella època, no? No molts andorrans d'aquella època podien dir, doncs, que havien conegut personalment a Napoleó III i al seu gabinet de ministres. O que l'arxiduc d'Àustria, Francesc Josep I, els hi va regalar dues vaixelles, una de Limoges i una altra de Sèvres, amb l'escut nobiliari de la família, i que avui dia encara es pot veure, evidentment, a la Casa Museu. O sigui, o que quan la gent, com qui diu, l'únic esport que practicava era anar caminant, perquè poc més es feia aquí a Andorra, ells ja practicaven l'esgrima. És a dir, no es pot dir que molts andorrans d'aquella època tinguessin la qualitat de vida i els luxes i el poder que tenien la família d'Areny-Plandolit. Què és la família de Plandolit i d'Areny? Però, curiosament, i aquesta és una història molt...
Ah, sí, explica'ns-ho,
sí,
això.
Van invertir els cognoms per una clàusula matrimonial. Això t'ho explicaré perquè és curiós, no?
Carai.
Tot va començar amb en Guillem de Plandolit i d'Areny.
Un tio singular.
Molt singular, don Guillem. Molt, molt singular.
Molt singular.
Nascut l'any 1822. Però és curiós perquè el seu pare, Josep de Plandolit, Targarona i de Pons, que era de Sant Pere de Torelló, perquè venien els Plandolit venien de baix, de l'Osona, i la seva dona, o sigui, la seva mare, Maria Rosa, d'Areny i de Senaller Jordana, que era la pubilla del Areny d'Ordino. Llavors, què passa? Com que, amb aquest casori, la que aportava més era la part femenina, és a dir, la pubilla dels Areny, dels d'Areny d'Ordino, va fer una clàusula matrimonial, no? I llavors va decidir que a partir de... O sigui, el Josep de Plandolit, Targarona i de Pons, casat amb la pubilla dels Areny d'Ordino, van acceptar per clàusula matrimonial que tota la seva progènie, tots els que naixerien d'aquest matrimoni, ja portarien els cognoms invertits, és a dir, passarien a dir-se no de Plandolit i d'Areny, sinó d'Areny i Plandolit, per conservar el cognom d'Areny, perquè era el que més s'aportava al casori. Eren profundament més rics els d'Areny d'Ordino, els andorrans purs, que els de Plandolit, que venien de Targarona, bueno, venien, perdó, de Sant Pere de Torelló d'Osona, no? O sigui, que just amb la persona de Guillem, de Plandolit i d'Areny, es canvia, no?, els cognoms s'inverteixen, llavors ja neixen els d'Areny i Plandolit, no? O sigui, és curiós, perquè diu aquell refrany que diu, no?, qui té el cul llogat no sap quan vol, no?
Oh, i tant, tota la vida.
Doncs una mica va per aquí, no? És curiós perquè va haver la inversió dels cognoms arrel d'unes dots, com diguen, aportava molt més la família d'Areny, d'Ordino, que no pas la família de Plandolit, no?
Il·lustrats, científics, humanistes...
De tot. Molts metges, molts col·leccionistes, molts amb els seus gustos especials, no?
Sí, quan dèiem... un tio singular.
Sí.
El
primer museu d'història natural que es va crear aquí a Andorra i que també hem llegit en una novel·la darrerament, també, d'aquell elefant o elefanta, no?
Que se'l va fer pujar l'elefant,
sí, filla meva, és que això no em diguis que no són extravagàncies de gent rica. Diguem-ho així,
no? Suposo que sí.
Extravagàncies de gent rica, sí. No? És com allò que dius, escolta, mira, estic aquí a casa així en fred, mira, vaig agafar un jet privat i em vaig a fer un cafetó a República Dominicana i demà torno. Home, si tens l'avió...
Si tens la pasta.
I tens la pasta, per què no? Malament qui la té no la fa servir. No sé què és més greu, si el que gasta el que no pot o el que té i no gasta. Mira... Això ja és filosofia casolana.
I tant,
però
i tant.
No sé què dir-te, no sé qui té més delicte, no? No sé qui té més delicte. El que juga amb els diners dels altres o el que en té i no se'n gasta ni un, no? Però bueno, dit això, és curiós, no? Perquè aquesta clàusula matrimonial hi ha poca gent que ho conegui. I això precisament estic treballant perquè, no sé pas quan ho acabaré, però un dels capítols que estic treballant amb la història és la nostra història 3.
3.
Que ja hi treballo, però no sé pas quan sortirà. Ja ho deixem aquí. Un va dedicat precisament a aquesta família.
Aquesta nissaga, no?
Aquesta I aquesta família. Història del cognom, i només avanço que també un crim passional...
Què dius?
També, però això ho deixem. Això ho deixem perquè ha de ser una mica... Serà un dels ingredients...
Sí, és a dir, que hi ha màcules, també.
Oh!
I marro el que vulguis.
Amb quina família no hi ha marro? Creu, estimada.
Com diu la nostra estimada Viviane Resolí, tothom té un mort a l'armari.
Tothom! Hi ha qui els treu i els ventila, i els aireja, i els posa en corrent d'aire perquè treguin la pudor aquella de polilles, no? Però hi ha d'altres que no, que els tenen allà tancats sempre i fa una pudor horrorosa. I llavors aquests són els que pitjor, perquè quan els ventiles, tothom ja diu, ah, mira, també té un mort, i es queden tranquils. Però quan no els ventiles, sembla que vulguis dir que no tens morts.
I a més, quan més ho guardes, més grossos es fan els
morts. És veritat, i el polsim aquell, que som al·lèrgics al pols, i t'explico.
Ah, exactament.
No? Però bueno, dit això, què més podríem dir, no? Doncs que un en Guillem d'Areny i de Plandolit, ja cognom invertit, ja nissaga d'Arenys, tot i que era Plandolit, rebut per Napoleó III a l'any 1867 i tots els seus ministres. Només tenia 24 anys quan va heretar la baronia de Senaller i de Gramenet, de la seva àvia materna, tot bé per la banda, per la banda materna, no? Però un títol que també s'ha de dir, un títol nobiliari andorrà, però que d'origen era català i va ser otorgat pel rei Carles IV l'any 1803. I avui, des de l'any 2000, l'ostenta, o sigui, encara té validesa aquest títol, l'ostenta en Josep Maria Unyós de Plandolit i Serrabou, que és el revesnet de don Guillem, no? O sigui que això encara té vigència.
Descendència directa.
Directa. Saps que això dels títols nobiliaris, doncs si no hi ha descendència directa, acaben sempre els més propers, no? O sigui, allò que dius, si no cosins germans...
És a dir, si no tens un fill, anirà pel teu nebot.
Exacte, però el gran dels nebots, saps? Ara saps que a Espanya, per exemple, van abolir la llei aquesta sàlica, no?, per dir-ho d'alguna manera, bueno, no està abolida, però bueno, que ja poden optar els primogènits encara que siguin dones. Perquè abans, primogènit sempre tenia prioritat pel tema d'heretar els títols, sempre i quan fos baró. Si era una dona, no hi havia res que heretar,
perdia.
No? Es perdia. Llavors sí que es feia com la duquesa d'Alba de Tormes, per exemple, la Maria del Rosario Cayetana Fitz James Stuart i Silva, 43 títols nobiliaris i 15 grandeses d'Espanya.
Mira, l'altre dia llegia que es veu que la declaració de la renda li sortia a tornar.
Sí, bueno, sí.
Veus que hi ha també... coses que...
Oh, jo, escolta, ha sigut la segona al·lucinada meva, perquè la primera va ser quan em van dir que el senyor Bárcenas també li va sortir negativa.
Sí, a tornar.
Penso,
i els hi va sortir a tornar.
Hi ha qui té bons gestors, eh?
Sí.
Diguem-ho així, no?
Sí,
ja aquí té bon... sí. I unes esquenes ben amples, també, no?
Sí,
ben amples, no?
Jo hi llegia i pensava, mira...
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí,
eh?
Sí.
Però, escolta, dit això, sí que és una família de la qual se'n podria escriure molt. Se n'ha escrit bastant, eh? Però a vegades no es coneix tot... Quan dic tot, no vull dir que hi hagi coses fosques per conèixer, no? Simplement hi han anècdotes, no? Hi han, podem dir, suc d'aquell que si esprimeixes bé la taronja, surt i és tan concentrat i tan bo que se'n podrien fer llibres només d'aquelles anècdotes, no?
Moltes anècdotes...
Moltes. Ja et dic, jo estic preparant una que ve d'un crim passional i que parla d'aquesta època, de la inversió dels cognoms i tot això, i només et dic que un dels grans crims passionals, per no dir el més important, del segle XIX a tot Catalunya, i aquí entraria també Andorra, és aquest. Jo només avanço això.
Carai!
Ja poso el caramelo a la boca.
Que emocionant!
Ui, però moltes coses, eh? Ui, si ui, serà... Mira, així com altres edicions de llibres d'aquests, el primer i el segon versió, han tingut alguns, diguem... algunes pedres de toc que han posat nerviosos alguns o que han sigut allò que ha fet vendre més el llibre,
sí, sí, sí.
Jo crec que una de les estrelles dels capítols serà aquest.
Serà aquest, aquest
crim. Aquest serà, si més no, un d'ells, no? Un d'ells.
Formen part del nostre imaginari per la Casa Museu.
Clar.
I a partir de la Casa del Museu tots hem fabricat, no?, una pel·lícula, un imaginar sobre la família i sobre l'època.
Sí. Sí, i és curiós, és el que diguem, eh? Si tu et passeges, jo he anat moltes vegades i com més s'hi vaig, més gaudeixo. Perquè això, i ara em diràs, no diguis animalades, Alfred, que et conec. Doncs sí, però ja són tants anys que ens coneixem que ja me les permets.
Sí, sí, jo, ja saps que jo et deixo dir el que vulguis.
Mira, quan es va inventar allò, aquella postilla, no?, aquella coseta que es deia, diu, la direcció del programa no es fa responsable dels comentaris.
Oh, no, jo no en faig.
Dels seus convidats.
Sí, també me'n puc fer responsable.
Això ho va inventar la Creu quan vaig venir jo al seu primer programa, eh? Això tot s'ha de dir, perquè jo sóc d'aquelles que pot provocar una mica de guerres civils, no? Amb bon carinyo i amb bona intenció.
I tant que sí.
Però si quan et passeges per allà, et dones compte que... El que anava a dir, jo ho comparo a la tònica, no? Que diuen que com més la veus, més t'agrada.
Uh-huh.
Doncs en les cases de l'any Plandolit és igual. Com més la veus, més descobreixes, més t'agrada, no? Descobreixes com alguns membres d'aquella família van ser purament carlins, no? Descobreixes com van arribar a ser de poderosos, que els grans de l'Europa de llavors se'ls feien regals, se'ls rebien de tu per tu, a uns andorranets que s'havien perduts aquí a l'últim racó de món, no? O et dones compte del ritme o nivell de vida que es portava. Quan aquí a Andorra no hi havia hobbies, per dir-ho de la manera més...
No, però ells eren aficionats a l'esquash, a
l'esgrima,
al
tenis, a la caça major, a la caça menor... O sigui, per favor, eren la subtilesa feta persona, no?
Uh-huh.
Per què? Perquè potser portaven un ritme de vida més propi d'un nucli més metropolità, no? I menys rural. Aquí venien, no oblidem, que venien a passar els estius, perquè generalment vivien molt fora, no? I també aquest tarannà més de metròpoli, de ciutat, s'agafava més a base de viure fora, no? No és el mateix un andorrà que viu sempre a Andorra. Parlem del segle XIX, El segle XIX, que érem quatre i el gat. Bueno, érem, ni tu ni jo havíem nascut, però eren quatre i el gat. No era el mateix l'andorrà que vivia aquí, amb aquella endogàmia de no sortir de les seves fronteres o del llindar de les seves fronteres, aquell andorrà, per exemple, que vivia a París o vivia al Madrid o al Barcelona del segle XIX, no?
Uh-huh.
No és que tampoc fos massa desenvolupats aquests llocs, però en comparació amb Andorra...
I suscitaven la curiositat.
Clar. I venien amb una moda més pròpia de ciutat que d'aquí d'Andorra. Tot això feien que quan venien aquí posaven el peu a la seva casa pairal, es veiessin com els grans senyors, no?, que venien aquí amb tendències de moda, venien aquí amb extravagàncies, venien amb manies d'aquestes una miqueta rocambolesques o rebuscades, diguem-ho així, no?
Uh-huh.
Però són interessants.
I tant que sí, responsables també de moure i remoure l'economia,
cert,
les siderúrgies, les fargues.
Les fargues. Parlar de la història d'Andorra, i sobretot al segle XVIII i XIX, i al·ludir al tema de les fargues, les fragues, que parlàvem un dia en un de Madrid. Diu, què són les fargues? Jo, les fragues, no? Doncs em diu, ah, caramba, se llama així, sí, es diuen així. Doncs és curiós perquè l'imperi que van aconseguir en l'època de ple rendiment de les fargues, no? I quantes finestres encara veiem de cases pairals molt ben restaurades avui aquí a Andorra, que tenen aquelles espiguetes de ferro forjat, fet a les forjat i sortit de les fargues andorranes, no?
Uh-huh.
Que això és part de la nostra història, aquest camí dels homes de ferro, no?, que tenim
que és fantàstic,
Ordino.
I tant.
Paga la pena fer-lo, si
I
més
tant.
No a l'estiu, no?
I tant.
I ja no només per descobrir o redescobrir aquestes escultures meravelloses que hem posat al llarg del camí, sinó sobretot també per retrobar-nos amb aquells orígens andorrans que no només eren els ramaders, sinó també eren els de la siderometal·lúrgia, que va ser potser un període molt més curt, no? Estem parlant de potser 150 anys de ple rendiment i que ja van caure en desús, però que van donar moltíssima riquesa a l'època, no?
Uh-huh.
I redescobrir això, o anar al museu aquest de la Massana, com es diu, la Farga Rossell.
La Farga Rossell.
Dones...
És el meu museu preferit d'Andorra, no hauria d'opinar tant.
És que no m'estranya.
És que el trobo un espai absolutament màgic.
És que no m'estranya, és que tu has dit...
És preciós.
Màgia per què? Perquè ets capaç, una persona jove del segle XXI i gairebé nascuda a les acaballes o darreries del segle XX, de sentir-se absolutament transportat sí, sí, a ple segle XVIII o XIX. És curiós,
és curiós. I a més, amb una duresa...
Sí, sí.
Amb una duresa les persones que hi treballaven, amb una feina realment passada i pesada i feixuga i que era apta només per uns quants, pels més resistents, sense dubte.
Sí, sí,
eh?
I poder veure com et fan un lingot de ferro...
Sí, sí, és fantàstic.
Tal i com es feia amb aquella farga feia quasi 200 anys, et fa il·lusió. Perquè et dones compte que no era feina fàcil, però et dones compte de com va arribar a suposar la gran fortuna per a algunes famílies privilegiades com aquesta, no?
Doncs aquests cognoms, no?, que conviuen entre nosaltres i que coneixem, i sobretot que aquest factor, no?, a través de la Casa Museu i dels llibres, no?, i de la literatura ha fet tant a les nostres vides, a la concepció de la nostra... de com veiem la història, no?, del nostre
entorn. Mira, l'únic cognom que no ha sortit al llibre de Qui és qui als carrers d'Andorra és precisament el Plandolit. I saps per què? Perquè no se li ha dedicat... Hi ha una plaça de Plandolit.
De Plandolit?
Però com que... Quin Plandolit? El lema va ser aquest, no? El dilema va ser aquest. Quin Plandolit? Si hagués sigut, per exemple, Guillem d'Areny i de Plandolit, ja hagués fet jo un capítol dedicat a aquest senyor. Però no... Tenint una plaça com tenen els Plandolit, com que no saps quin Plandolit, cadascú té tanta història i tanta vida que... es feia difícil.
Sí. Després hi ha hagut moltes ramificacions, el cognom ha tingut moltes vessants.
De fet, jo anava a l'escola amb una descendent dels d'Areny i Plandolit, que és la Meritxell Álvarez Plata d'Areny i Plandolit. Gran companya, som de la mateixa quinta, anàvem a cenar Mangol junts, ens copiàvem mútuament els exàmens, es pot dir
no,
ara, perquè ja, ara ja ho tenim, ja quasi tenim nets, no?
Clar,
però des d'aquí li envio una abraçada molt forta.
Doncs això, el nostre entorn, el nostre imaginari, aquests grans noms que conviu entre nosaltres avui a partir de la restauració del retaule de Sant Guillem, que ha començat ja la primera fase de restauració. Sembla que el mes de març el podrem veure amb tot el seu esplendor i, a més, donarà moltes pistes dels mestres que en aquell moment doncs, pintaven aquests retaules, que això també és fantàstic.
Sí. I que quan estigui ben restaurat anirem allà per escodrinyar a veure... Si ens hem deixat alguna coseta i podem tirar una mica de
veta...
Perquè
eren com còmics.
Tal qual.
Era com un còmic.
Tal qual. No només les parts de les predel·les, que evidentment tenia les escenes de la vida de Crist.
No, no,
això,
no, qualsevol cosa.
No. Dóna't compte els atributs que portaven els sants. A vegades, els fons d'aquells llocs on estan els sants, que els feien molt andorrans. Perquè allò, hi ha gent que arriba a reconèixer paisatges purament andorrans,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Quan eren fets a mida per aquí, no? Però això és bonic perquè et transporta, com deies tu, no? Aquella Andorra d'abans, aquella Andorra que no hem conegut ni de molt lluny, ni
però
nosaltres. Però que ens encanta recordar.
I tant que sí. Alfred, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
A tu, Creu, una abraçada forta.
Cara o Creu.